Passen 7 minuts de les 4 de la tarda. Andrés García Berrio, advocat penalista i codirector del Centre de Defensa de Drets Humans Irídia. Senyor García Berrio, bona tarda. Bones tardes.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Parlem del cas d'aquest jove ferit a l'ull, a l'aeroport, que els metges de l'Hospital de Bellvitge operen avui per mirar de salvar-li. Avui, durant el dia, hem llegit de tot, que si se li havia pogut salvar, que si aquesta informació no estava contrastada. No sé si ens pot dir ara mateix en quin punt ens trobem.
O sigui, el punt en què ens trobem, en què a nivell dels metges parlen de que ha perdut la visió de l'ull, i llavors estan, diguem, operant-li avui per veure, diguem, tot l'estat i tota la recuperació. Sí.
El que es pregunta tothom, el que ens preguntem també nosaltres en aquest instant, és si se sap l'origen d'aquesta ferida, d'aquesta lesió.
Nosaltres estem investigant, a hores d'ara, dins del nostre, diguem, servei d'atenció a víctimes de violència policial, sempre obrim una investigació per a aquest tipus de casos, i ara mateix no podem confirmar si es tracta d'una bala de goma llançada per la Policia Nacional o un projectil de foam llançat pel cos de Mossos d'Esquadra. Llavors, suposo que en funció de testimonis, també de resultats metges i tal, podrem anar confirmant o descartant.
En altres casos que també s'ha donat aquesta situació, com el cas de Roger Espanyol, m'imagino que vostès el que necessiten és el màxim de documentació i també, com deia vostè, el suport de les proves mèdiques. No sé si només amb els resultats mèdics en tenen prou per saber si es tracta d'un projectil o d'un altre, o també els hi fa falta vídeos, testimonis que els puguin ajudar.
No, en moltes ocasions diguem que per un costat amb les proves mèdiques fer una comparativa amb altres lesionats per bala de goma es pot veure si és el mateix tipus de lesió o seria una lesió més petita que provocaria el projectil de foam. Llavors, hem de veure així a nivell ciutadà. Nosaltres som una crida a que ens facin arribar al mail saidavi@irilla.cat qualsevol tipus d'informació en el que respecta a aquest cas o d'altres que tinguin a veure amb possibles vulneracions, perquè estem investigant també altres casos del dia d'ahir.
Algunes qüestions que per desconeixement, m'agradaria que ens pogués respondre. Vostès no en diuen pilotes de goma, en diuen bales de goma.
I diem bales de goma perquè així les víctimes de l'associació Stop Bales de Goma, que van liderar aquesta lluita i que encara a dia d'avui la continuen, no?, continuen treballant en això, la van dir així, perquè al final un projectil sembla que és de menys gravetat, que al final se li diu bala també per la velocitat a la que surt, a vegades surt a 700 km per hora, i llavors i tot el que genera és molt greu. Llavors és una manera de visibilitzar la gravetat i que nosaltres l'hem agafat d'aquesta associació que ha treballat molt aquest tema.
Està clar que si aquesta lesió s'ha produït per bala de goma, serà responsabilitat de la policia, i si va ser per foam, serà dels Mossos d'Esquadra.
Sí, el que hem de veure, perquè demà, ahir ja havia en principi un centre de coordinació de l'operatiu, la decisió de fer servir segons quin tipus de projectil o no, es va pujar segurament aquest centre de coordinació on hi havia representants de tots els cossos policials. Llavors també nosaltres volem esbrinar en aquest operatiu concret com es van coordinar, com es van prendre les decisions per veure, diguem, on estan totes les responsabilitats. Si era un operatiu coordinat per Mossos d'Esquadra, considerem que haurien d'haver impedit l'ús de bales de goma. A hores d'ara encara no ho sabem, no tenim aquesta informació. Llavors hauria d'anar pas per pas.
És a dir, que vostè el que m'està dient és que si realment hi havia una coordinació i la policia espanyola venia amb les bales de goma, els responsables de Mossos els haurien d'haver dit que no podien utilitzar les bales de goma.
Efectivament, o com a mínim que ho diguin públicament, que van intentar evitar l'ús i que al final no es va poder. Si el que també volem plantejar és això, com es va coordinar aquest operatiu, quin grau de coordinació hi havia entre tots els cossos i si eren coneixedors o no d'aquest ús de les bales de goma, també per part, diguem, dels responsables polítics i policials que hi haguessin ahir al centre de coordinació, no només de la Policia Nacional, sinó també del cos de Mossos.
Per tant, la policia pot venir a Catalunya y disparar amb bales de goma.
Sí, la qüestió està que aquí lo que ja és una decisió del Parlament de Catalunya de prohibició d'aquest tipus d'armament, això afecta a, diguem, a nivell del govern de la Generalitat, però això és clau veure de cada prohibició si quin tipus de coordinació hi havia, perquè la competència en ordre públic és del cos de Mossos d'Esquadra i del govern de la Generalitat. Llavors, crec que és positiu i saibo que es clarifiqui quina informació es tenia abans de la utilització d'aquestes bales de goma, perquè si s'encardinés a dins d'una coordinació del cos de Mossos, pues entenc que aquesta prohibició seria efectiva, tot i que estigués del cos de Policia Nacional. En el cas de que actués la Policia Nacional sense coordinació del cos de Mossos i per la seva compte, no les haurien de fer servir, perquè hi ha un acord que així ho estableix i el govern en funcions ho hauria d'evitar, perquè el PSC també es va posicionar contrari a aquest ús de bales de goma a Catalunya. Llavors jo crec que tot això s'ha d'anar esclarint i sobretot fem una crida a evitar que es tornin a fer servir durant aquests dies, és així.
No, jo m'hi sumo en aquesta crida, però també em sumo a la crida per aclarir per què es fan servir. És a dir, estan prohibides a Catalunya i, evidentment, en aquest cas, és evident que la policia, diguem-ne, per damunt d'una decisió del Parlament, decideix utilitzar bales de goma.
Sí, efectivament, la decisió del Parlament és la que és. Jo crec que aquí el que alega la Policia Nacional és que la competència des d'on lo fan ells és des d'una atribució i una normativa que és de part de l'Estat espanyol i allà, diguem, no s'ha prohibit. Llavors, jo crec que és una discussió que s'ha de resoldre de manera ràpida perquè a cada cop que se fan servir, al final hi ha herits, hi ha ferits i hem de confirmar i contrastar si aquesta persona fa arribar l'ules per una bala de goma o una bala de foc mal que s'ha utilitzat de manera irregular.
Em pot explicar les diferències entre una bala de goma i una de foam?
Sí, una bala de goma està feta de cautxo. Quan es dispara, surt a una velocitat molt, molt gran, a 700 km per hora, i a més és difícil de controlar la seva trajectòria, amb la qual cosa la que hi ha un rebot al terra pot sortir disparada cap a qualsevol lloc, amb la qual cosa és molt difícil de controlar al seu potencial lesiu. És a dir, jo puc intentar donar-li els peus a una persona, però rebota al terra, li dona el cap a la que està darrere perquè rebota al terra. En canvi, amb les bales de foam, és un material viscoelàstic que també és lesiu i pot provocar, de fet, ahir una persona va tenir un trau al cap per una bala de foam, però aquestes són més petites, surten a menys velocitat i quan toquen algú, cauen al terra, no hi ha efecte de rebot i a més són armes de precisió, que vol dir que hi ha un visor on es veu clarament on s'està disparant, amb la qual cosa és molt fàcil de controlar quan una gent ha disparat a una zona que no tocava disparar del cos.
Em sabria dir aquesta persona que ara mateix està sent operada per veure si se li pot recuperar la visió, on va rebre aquest impacte? Em refereixo físicament, si estava fora, estava dins, on era exactament?
Mira, són detalls del cas que encara estem en fase d'anàlisi de tot això, i preferim donar-los quan tinguem tot contrastat.
Dir, perquè, amb el que ens està explicant, disparar una bala de goma en un edifici tancat o en un espai tancat, com pot ser l'aeroport, per molt gran que sigui, vaja, pel que ens està explicant de l'opció dels rebots, realment sembla força perillós.
Bueno, de fet, sí que hem vist vídeos on la Policia Nacional, a dins del pàrquing, va fer servir bales de goma. Considerem que és prou delicat. Ja dic, ara mateix estem rebent testimonis parlant i nosaltres a vegades hem de ser prudents, però entenem que el rigor és clau a la nostra feina com defensors de drets humans.
I acabo, Vostès estan recopilant dades. Quants casos de ferits per possible bala de goma o de foam els consten?
Pues per possible bala de foam, en principi, tenim contrastats ara mateix 5 casos i un mes que hem de veure si és de foam o bala de goma, però tot i així, si ens estan arribant trucades durant tot el matí, estem fent recompte encara. O sigui, de fet, aquesta tarda encara visitarem gent i els dies següents. sigui que les dades finals d'un dispositiu com aquest trigaran una mica. Però si les dades que tenim ara són aquestes i també pues de situacions en les que s'ha fet un mal ús de la bala de foam per disparar a una persona que no estava fent res, una altra que li han donat al cap, que això pot passar perquè, com hem dit abans, són armes de precisió, bueno, pues, en això estem.
Diversos mitjans de comunicació afirmen que finalment no s'ha pogut salvar l'ull d'aquest noi del qual estem parlant. En tot cas, és una qüestió que vostès, quan ho tinguin confirmat, i nosaltres, evidentment, confirmarem de seguida aquesta qüestió, si ha pogut salvar.
Sí, nosaltres també volem que la família, aquí sí que volem fer una crida, que també tingui la seva intimitat del seu espai, amb la qual cosa, si l'Hospital de Bellvitge ha informat d'això i els mitjans ho han repercutit, serà perquè finalment no ha pogut salvar el res de l'ull. I no, jo crec que si ja ho ha dit l'Hospital de Bellvitge, pues està confirmat i bueno, nosaltres per una altra via anirem fent feina, també conjuntament amb les gestors Bales de Goma, pues per donar suport a la família, a aquesta persona, i també per investigar els fets.
Hi ha una imatge, que això sí que no hi ha especulació, perquè l'hem vist tots, d'un noi que rep un cop de porra terrible al cap a l'aeroport del Prat. Per què passen aquestes coses, si li puc preguntar així? Per precisar, aquest noi estava a terra, assegut a terra. Sí. No sé si de resistència pacífica o estava en algun moment perquè s'havia assegut a terra, però en tot cas rep un cop de porra d'un mosso d'esquadra, diria que és, que va com en carrera i, aprofitant la carrera, li clava un cop al cap. Li preguntava per què passen aquestes coses.
A veure, de moment nosaltres tenim almenys 6 persones agredides amb cops al cap, amb traus. Durant l'any 2018, en diferents operatius policials, van detectar més de 15 casos de cops al cap, i tot això que va haver una condena important en un cas que van portar, en la que es va condenar un agent de Mossos d'Esquadra per donar a la terra de cap a una persona que encara està inhabilitat, i va ser condenat a 2 anys d'inhabilitació i 2 anys de pena privativa de llibertat. Com pot passar després de fins i tot una condena penal per un fet semblant, que es continuï donant cops de porra de dalt cap a baix i donant cops al cap de la gent? És perquè falta voluntat política. Per què portem 2 anys intentant que s'identifiqui els agents policials per davant i per darrere de manera visible i clara? Perquè no hi ha voluntat política per tenir un cos de policia transparent. Llavors, això passa amb el cos de Mossos d'Esquadra. Ara mateix hi ha una proposta de resolució al Parlament, de la qual se debatrà en les properes setmanes o mesos. Esperem que s'aprovi, però està costant molt que hi hagi un passos simplement per identificar. Pues si a més no es fa el que s'ha de fer per identificar, si a les persones que fan servir això hi ha una sensació d'impunitat. De fet, en el cas de Rubí Espanyol hem tingut que ser una entitat de la societat civil que després d'un any i mig d'investigació hem trobat i hem pogut fer un informe de qui va ser el responsable del tret a l'ull de Roger Espanyol. Si nosaltres, que som una entitat, ho podem fer, perquè no ha fet ni la fiscalia, ni els cossos policials, ni en el cas de Roger, ni en tants d'altres com el d'Ester Quintana, en el que el paper de la divisió d'afers interns del cos de Mossos d'Esquadra va ser, des del meu punt de vista, molt criticable, i així com d'altres casos en els que mai s'ha trobat qui va ser la persona responsable. La sensació d'impunitat genera la possibilitat de que es tornin a repetir les coses, i nosaltres el que volem és que hi hagi polítiques per evitar aquest tipus d'abusos.
Senyor García Berrio, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
A vosaltres.